Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots, avui 25 de maig i què se pot dir? Pues que Vila-real pot ser la ciutat més xicoteta que alce un títol europeu. Les altres dues ciutats en menys habitants que també van estar presents en una final va ser Mònaco i Bastia. Els seus equips correspondien a localitats amb 30.000 i 43.000 habitants respectivament. Pues això, títol europeu. I ara sí, molt bon dia a Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també a Maria Ventura López. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. I Víctor, per cert. I a tots i totes.
Molt bon dia és este, no?
Sí,
encara que
no?
Faci aire, tot el que està al nostre voltant és tota alegria, clamor, il·lusió, autobusos que se'n van... En fi, si te pareix, Víctor, abordem les notícies primer... ni més ni menys que per a que s'esperen, perquè si abordem primer el deport ja després deixaran de sentir-nos. Maria, todo tuyo.
Todo tuyo. Val, doncs comencem parlant de xifres Covid. S'ha notificat 141 casos nous de coronavirus confirmats, 20 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 113 persones ingressades, 15 a la província amb 2 pacients a l'UCI. S'han registrat 5 defuncions a tota la comunitat valenciana, cap d'elles és de la nostra província i tampoc s'ha notificat cap brot per el moment, Susana.
Bones notícies.
Sí, i continuem amb el pla de vacunació perquè 20 centres empresarials de la Comunitat Valenciana vacunaran els seus empleats enfront la Covid. Les empreses seleccionades vacunaran els seus treballadors en funció de la franja d'edat que estiga rebent les dosis en la comunitat a cada moment. Per ara no s'ha dit el nom d'aquestes empreses que faran la vacunació als seus empleats, Susana.
Clar, però tots volen el cap al Musafe, que és lo normal, perquè a més té el seu centre de salut al costat, és dir, té que complir les característiques.
I ara passem a parlar de Diputació, perquè el president José Martí ha plantejat a la subdelegada del govern a Castelló, Soledat Ten, la possibilitat d'escometre amb els fons europeus de reconstrucció les actuacions de protecció i recuperació pendents en el litoral nord i sud de la província. Jo crec que seria una molt bona idea, Susana. Perquè la veritat és que es necessita, no? Aquesta rehabilitació de lo que és la costa del Castelló.
I tant. Mm-hmm. I que es posin d'acord entre ells, eh?
Després ens n'anem a Nules perquè la seva festa de les barraquetes han sigut declarades festa d'interès turístic provincial, així que molta enhorabona per a la nostra localitat veïna de Nules. I ja sí, Susana, ens venim a Vila-real. Primer parlem de seguretat perquè l'Ajuntament reforçarà els efectius policials durant la final de l'Europa League per a garantir la seguretat en cas de celebracions espontànies per la possible victòria del Vila-real Club de Futbol. I per últim, dir que el polígon de la carretera d'Onda, situat a l'entorn de la CV20, serà objecte d'estudi per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a la redacció d'un pla que garantisca una mobilitat sostenible tant de treballadors com de visitants en aquesta zona industrial. Vila-real ha sigut triat com a municipi representatiu de la província de Castelló per a la redacció d'aquest pla de mobilitat per part de la Conselleria i un document que servirà com a exemple per a altres municipis i altres àrees industrials.
Saps, Maria, que estos dos xiquets que han entrat o que estan en este moment en Ceuta i deien que eren els que havien passat en la frontera cap a Espanya, no eren 200 xiquets que han entrat en estos últims dies, eren 200 xiquets que ja estaven vivint en Ceuta. És dir, avui se reunien el govern en la postura de la cogovernança per a que cada comunitat acollirà els xiquets que li toquen. A nosaltres el toquen o ens venen 13, no és que en toquen, sinó que la vicepresidenta Mònica Oltra diu que en podem acollir a 13 i per tant venen 13, però no és ni menys ni menys que per a fer més lloc a aquestes instal·lacions que hi ha en Ceuta per a xiquets que seguissin entrant. Val? És dir, no eren els que han saltat últimament o han passat per la porta, en aquest cas ells han passat per la porta, sinó els que ja residien allí, deixant més puesto als que arriben.
Sí, perquè hi ha que recordar que hi ha molts dels menors que s'han amagat per les muntanyes i pels voltants de Ceuta perquè no volen ser presos, no, per la policia, per retornar-los a África, ¿no? Susana, diguem.
I algo que també està preocupant molts i molt és esta pròrroga dels ERTOs, perquè segueix encallada. Els agents socials ho veuen d'una forma i el govern ho veu d'una altra. Van eixir ahir dilluns sense acuerdo. Esperem avui dimarts a veure què és el que passa, perquè mentre que la Seguretat Social planea, a més de l'ampliació fins al 30 de setembre, un reajust de les ajudes que estimule l'eixida dels ERTOs, dels treballadors, i penalitzar els que se mantenen, pues sindicats i patronals sostenen que l'esquema actual deu de continuar com està. Per què? Pues perquè si no crearem una inestabilitat, no donem temps a que les coses s'estabilitzin i abocarem a que moltes empreses no puguen seguir en els ERTOs i tirar la gent al paro i la gent tinga que consumir paro, que en este moment no compta. Si estàs en ERTO no te compta com a paro. Segons han dit allà, fons presents en les negociacions, segueix existint un marge per a l'acord, és a dir, no està tot trencat, però l'aprovació de la pròrroga en el Consell serà en el d'avui. Igual pot ser que quede en l'aire. Al final, avui parlarem amb Paco Sacacia, que ell és el secretari general de Comarques de Castelló. Ells aboguen i aposten perquè n'hi hagi i se pròrroga, que és la que intenten mantindre per a que tot això no se'n vagi. És a dir, és com si tots ja estiguem agarrats en pinzes i que fa molt d'aire. No podem llevar ni una. Han imposat 1.804 sancions a la Comunitat Valenciana en el segon fin de setmana sense estat d'alarma. Això us ho diu la delegació del govern, que durant la nit del divendres al dissabte se van alçar 849 i en la nit del dissabte 955. Mare meua, què passarà si el dimecres per la nit?
Sí, ja que tindré molta cautela, Susana?
I el dijous?
Clar.
La delegada del govern de la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, ha informat que este dilluns, en el dispositiu especial de vigilància durant el segon fin de setmana sense estat d'alarma de manera efectiva, no s'han detectat grans problemes ni concentracions en horaris de restricció nocturna. Ja. En l'altre toque d'alarma, toque de queda. És que el destí no és el mateix. I la Policia Nacional ha destacat que en els llocs d'oci nocturno ha hagut una alta concurrència, però han complit les normes, despejant-se en la plegada a les 12 de la nit, i ha exposat la delegada del govern, qui ha confirmat que el dispositiu especial de seguretat se mantindrà fins que esté en vigor el toque de queda de la Comunitat Valenciana, que, com bé vas dir tu ahir, Maria, en teoria serà l'últim toc de queda de la Comunitat Valenciana si no canvia en este moment el 29 d'incidència que teníem fins divendres passat. Però esta setmana ja passem de les 12 a la 1. Pasito a pasito.
Sí. Fins la madrugada.
Clar, i
l'únic, la matinada directament.
I l'únic que hem de fer és allò de mantindre-nos més bé tranquils fins que la vacunació avance, no?
Sí, la veritat és que tots estan dient que la vacunació ha fet molt i ha fet rebaixar totes aquestes dades de morts, no? A la nostra, bé, tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d'Espanya, no, Susana? Que la veritat és que s'està demostrant que està sent efectiva, no?
Sí.
No, que per ser que per a guiar un poc a la gent, a ma mare la van vacunar el dissabte i diu que només li va fer mal el braç, i a mon pare li van ficar la d'una dosi ahir i va tindre un poquet de, diguem, de son tot durant tot el dia.
Ta mare la va vacunar en quina?
El dissabte en Pfizer, i a mon pare li han ficat la que només és una dosis.
La de Janssen?
Sí.
I només va tindre son?
Sí, ahir dia que se sentia un poquet, sí, com cansaet i que només tenia ganes de dormir.
Bueno, sí. En definitiva, pues, son efectes secundaris.
Però que, bueno, que tota la gent que més o menys han eixit de festa i de discoteca, en els meus pares ja també estaven allí, que més o menys alguns inclús es van retrobar.
Però és que, veuràs, resulta que la gent primer, pues, a veure, se troba a les discoteques, després se troba amb els xiquets que es porta a la guarda, quan van a la comunió dels xiquets, quan, i ara se retroben des de la mateixa quinta en les vacunacions, és a dir, és com un reencuentro.
Sí, sí, d'ahir inclús, seran inclús... El tio del meu amic diu, he tornat a veure els meus companys de la mili, ui.
Ah, veuràs, Isa és la... Perquè, claro, jo, segons la funció de l'edat que tenen, esta gent anava a la mili. I esta gent anava a Medice. Entonces, clar, ara se retroben una altra vegada. I dona compte, jo no sé vosaltres, però si coneixes una persona des de que és menuda, tu no mai la veus major.
No?
No.
Pues, no són partidaris d'aquesta experiència,
sempre,
eh?
La veus, jo, a veure, sempre la veus, home, notes que el temps passa, no? No sé, jo tampoc, a veure, jo tampoc, la meva gent del meu voltant tampoc és excessivament major, no? No sé, a lo millor quan tinguem 80 anys ens veurem majors. Però jo sempre veig aquell un poc, aquest aspecte de sempre, no? El punto, si ho era pillo, si una era bona xiqueta, era bona xiqueta, si ho era el dandy, seguís en el dandy, encara que es diga gros, i això, i una miqueta calvet, no? No sé, jo els que... Allò de conèixer una persona des de tota la vida és tan bonic, i jo no sé vosaltres què penseu.
No sé, o sigui, sí que a lo millor el meu círcul més proper sí, però sí que és veritat que al voltant veus que hi ha gent de la mateixa quinta que li ha fet més mal el pas del temps que a tu mateix, no? Això sí que passa. A tu mateix sempre et veus bé. O sigui, sempre veiem bé, no?
I està allò de que li dius, vas, no? Pim pam, i diuen, ah, hola, mi retorna una amiga, no? I jo, claro, jo i totes, després li diem, pues, a la nostra, suposa que, bueno, que més confies a ti, jo en este cas a la meva filla li dic, esa és companyera de la mamà. I estic esperant que me diga, ah, pues pareix més major que tu, mamà. Sempre estàs esperant un poc això, eh? I si no, pues la xutxes, li dius, tenia la mateixa edat?
Claro, no.
Que ens
no.
Hem vist... Vale, pues això és el que ens passa a
la
gent.
A mi me passa, a mi m'ho pregunten, ¿no la ves más mayor que a mi, María?
Directament. Molt bona i esa reflexió. María, jo ho sé molt, però tinc que parlar de Javier Cárdenas. Vas a per davant que jo no el defenc personalment, jo defenc la professió, i em pareix molt greu el que li ha passat. L'han despedit per emitir la seva opinió davant de la gent que està votada i està governant i pren decisions. I si estem en democràcia i tenim llibertat, som lliures per a dir si algú ens pareix bé o no ens pareix bé, o almenys entrevistar les dos. Val? Pues ell, per a la gent que vulgui sentir-lo, té un Instagram on ell dona explicacions. I les explicacions són exactament la quantitat de diners que li ha donat el govern a la seva cadena per a que el feren fora de la cadena. I ni siquiera l'han deixat despedir-se. Vaig a per davant que no se me podrà acusar a mi de pro-Cárdenas, eh? Però, Maria, no hi ha dret...
Bé, jo he escoltat, o sigui, he llegit el que deia a Tres Media per acomiadar-lo. És veritat que en ràdio els acomiadaments es fan en juliol enfront a la nova temporada.
Claro.
Es deia, o sigui, han dit que el 24 de juliol tenien ja previst tirar-lo fora, no?, al carrer, i que ell mateix ja anava en busca d'altres ràdios per es començar al setembre, no?, que és el que sol fer. Però precipitadament, perquè diuen que Javier Cárdenas ha incomplit una clàusula que no els pareix bé, doncs l'han tirat fora abans de temps, no? Diuen que no els pareix bé els bulos, bé, han fet una recopilació, no?, en el reportatge que he vist, de totes les acusacions, o diguem, bulos que ha dit en la ràdio que no els pareix bé enfront a la Covid, i després que ha baixat molt el nombre d'oients que tenia el morning d'Europa FM, no? Uh-huh. De Levántate Cárdenas, quan ell vas començar, 1 milió d'oients, enfront ara menys de la meitat d'oients han rebaixat, no? No sabem bé que... Bé, Javier Cárdenas té la seva opinió i, clar, els altres media doncs, donarà també la, la seva versió.
Tu saps... saps que també han fet fora a Pilar Rahola, no? També per algo prou paregut.
Sí, però veuràs, en el cas de Pilar Rahola, ahir, quan jo me vaig enterar també, perquè ella era la que més cobrava en La Vanguardia, de columnista, era la persona que més cobrava, jo comprenc que n'hi hagi una política de l'empresa, la situació no està com estava, i que decidissin que aquesta persona no pot cobrar aquesta quantitat de diners i que pacten en ella. Hasta ahí arriba. Pilar Rahola ha anat evolucionant com a personatge. Uh-huh, val?
Sí.
Perquè jo ahir sentia que me diuen, és que és una persona que s'ha radicalitzat. No, a veure, el que passa és que tu fa 15 anys no podies dir el que dius ara. I tu has de ser fidel als teus principis. I és un personatge que si no se posiciona, al final no ven.
Clar.
I esa és la realitat. Jo m'he trobat problemes, per exemple, en... bueno, quan he tingut periodistes al meu càrrec que han nedat i guardat la roba. És a dir, al final, tots tenim una opinió. I si la responsabilitat cau damunt de la cadena, és la cadena la que decidís. La cadena te pot dir, mira, aquest tema no el toquem. I tu, personalment, pots decidir, me quede o me'n vaig. Però si la cadena te diu, ahí tens un micro, tu tens que informar.
Jo és que el que opine també, a mi, per exemple, vaig a donar la meva opinió, a mi el morning de Cárdenas em desvirtuava.
Pots traduir morning? És que
clar, o sigui, el programa matinal de Levántate Cárdenas, uh-huh, a mi em pareix, o sigui, no em pareix un magazín apropiat per a una ràdio musical, perquè en les altres que són la seva competència tenen un altre tipus. Tu no, o sigui, fer política des d'un magazín d'una ràdio musical a lo millor no agrada tant al teu públic, no? Al teu mercat. És que no sé, i jo per exemple crec que això, que Cárdenas s'ha anat desvirtuant durant el temps en aquest espai.
En este cas, perquè... totes les cadenes tenen, com si diguem, lo mateix que nosaltres, un magazín que parlen i toquen molts temes, ¿vale? Uh-huh. I ell donava la seva opinió personal, però és que ell com a personatge, tu quan contrates a un personatge, el contrates per a que te doni joc.
Sí, però...
Si la cadena argument... Sí,
sí, però el Cárdenas que va contratar no és el que és ara tampoc. Uh-huh. Saps? Com que s'ha apropat massa, o diguem que en aquest cas sí que el seu discurs a lo millor s'ha radicalitzat, com dius que li ha passat a Pilar Rahola, no?
Sí, és possible que al final, però dona't compte, una de les coses que va dir és, que jo vaig sentir, va dir de Pablo Iglesias, és: no os preocupéis aquellos que os habéis sentido decepcionado, porque yo, que también creí en él, me decepcioné. És dir, al final està donant una opinió, quan és Pablo Iglesias, tot el món l'escoltem i n'hi ha gent que la cautiva més, n'hi ha gent que la cautiva menys, i ell mateix parla de la seva experiència personal, tampoc intenta convèncer a ningú. Sí que ella, bueno, per això parlem de Jiménez Los Santos, que era un comunista, que ara ja no és, o sigui, que ara parla en contra del comunisme.
No, Bestringe, també, claro, és el cas contrari, no? Fundador, claro, de Alianza Popular, claro, a Podemos, que sí, que sí. Que tu te final, pots anar d'un costat a un altre, està
tu
clar.
Tu eres un personatge, val, que tu pots anar evolucionant i els teus seguidors poden continuar en tu, no? Això és com un matrimoni o com amics, és a dir, tu tens un amic des de sempre i al final compartixes menys temps en ell. Sí que Europa FM, la cadena, per exemple, pot dir, ei, hem perdut oients, no me vals.
Clar.
Però té que respectar el contracte fins al final.
Clar, a lo millor no es deurien haver xafat els dits, no?, enviant-lo tan prontes, si ja tenien clar que el 24 de juliol no anaven a renovar en ell.
És que li ha guanyat. És a dir, és que en aquest moment Javier Cárdenas ha dit, clar, i molt menys que si jo me'n vaig d'esta casa, com a mínim, deixeu dir adiós. Perquè si no, encara creem més morbo i la gent diu, per què se n'ha anat?
Clar.
Almenys deixeu despedir-me. Clar, que que és quan tens el micro i estan, vas a despedir-te i està tot el món i tots els directius mirant-te des de la peixera, tots els directius. No, els directius no són exactament a l'altra part de la peixera, però si tenen un control que te poden baixar el micro. Pendents de si en la teua despedida no dius de carrerilla perquè m'han enganyat. Mm. Ahí sí que estan, no? Mm. Però almenys deixar despedir-se, vale, està, hi arribem. En fi, ui, que és, de què ens interessa parlar? Víctor, del Villarreal Club de Futbol. Anem a fer una pauseta de publicitat, perquè, clar, esta cadena viu d'això, de la publicitat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde Aluframe queremos felicitar al Villarreal y a toda su afición, además de desearle suerte para la final de la Europa League. Aluframe, carpintería de aluminio, PVC y cerramientos, distribuidor oficial de ventanas Kaline. Nos encontrarás en Avenida Río Ebro, 4, Bajo de Villarreal, o en nuestra web, en Daván y a guañar Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú.
Conocí a un capitán. En su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión. Y a marino él muy bien pintó y partí con mi soñar. Sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar.
Això deien, han arribat, i Javi, quan ha arribat, li ha dit a l'afició de l'equip contrari, ho veu? Porte més aficionats que vosaltres. ¿És aixina?
Aixina és. Ja hem vist tots els aeroports plens de groguets.
I, a més, l'aficionat groguet no és el típic aficionat que ho és avui i demà no. Va a lo que va. Va a recolzar el seu equip per a que guanyi.
Claro, si estudies lo social del partit, té gràcia, perquè tots els aficionats del Villarreal, més del Villarreal, ja no poden ser, i la majoria d'aficionats que aniran del Manchester United estan en contra del president que tenen.
María, ¿entens por qué te demanaban que mos posares este trocet de los 300?
Sí, sí, vos ho he trobat, ¿eh?
Porque resulta
yo
que...
Yo he insistido en aquest.
Porque resulta que els 2.000 que van del Villarreal, club de fútbol, seran... es como si en vez de 2.000 n'hi hagueren 2 millones, ¿no?
Segur que se fan notar, segur que se fan notar per si valgueren el doble.
Per la injecció moral que van a donar-li als nostres jugadors. I què passarà avui allí?
Pues avui ja arribaran els groguets, a les 4 i mitja parla l'entrenador del Man United, Ole Gunnar Solskjaer, a les 7 de la vesprada parla Unai Emery, l'entrenador del Villarreal, després el Villarreal ja entrenarà allí en l'arena de Gdansk. Dir que en l'expedició una estrella, bueno, la nostra és el nostre president, que al final ja està recuperat i ha pogut viatjar, i dir que en l'expedició del Man United... La gran estrella o gran persona que han dut per a este partit és Sir Alex Ferguson. Li dic Sir Alex Ferguson perquè té dos condecoracions de la reina Isabel.
Sí?
No, no anava a dir res.
No, no, és que com tu eres molt isabelina...
Sí, és que és la meva tia abuela, recordeu-ho.
Pues,
tindria que buscar exactament quines medalles són i quins honors té, però té dos medalles de la
ara
reina
Isabel.
Ara
després la cridem... I farem el
perquè
tren,
Maria té via directa.
Sí, clar.
Este matí, bueno, jo he vist a Javi Félix moltes voltes, però tal volta com avui... Cuidao, tant a Javi com a Xavi, eh?
Sí, clar.
He de dir que és el mateix. L'he vist feliç i he vist que ens ha enviat des de l'aeroport algun vídeo que ens ha fet arribar. Anem a escoltar-lo.
Bueno, pues así comienza la aventura del Villarreal de fútbol cap a Gdansk, cap a una final que esperem que va ser històrica. L'equip, com veieu, va estar acompanyat per 2.000 seguidors que ja des de primera hora del matí han estat de Villarreal i acompanyaran al Villarreal de fútbol en el seu somni. Anem a preguntar-los què és el que és per ells i com estan de cara a esta final.
Bueno, pues aixina, en este soroll que tenim de fons, explicava Javi l'ambient que hi havia i ara ens anirà agarrant... a cada escú d'aquells que ell veu com més representatiu de cada sector de la població.
Sí, Susana, doncs comencem amb tres aficionats que justament tenen entre 22 i 23 anys, o sigui, que ells han viscut, han nascut ja, diguem, amb el Villarreal a primera divisió. Et pareix bé que escoltem què és el parell, que els que es pareix, no?, aquesta arribada del Villarreal a la primera final.
Quins teniu ara a un dia del partit?
Bueno, ara el primer és aplegar allí, que vagi tot bé, disfrutar dels dies per allí i, bueno, si se pot guanyar, pues molt millor, claro.
Sí,
que sí. I encara ni ho he assimilat, que anem. Estava més pendent de la PCR, del boli i tot, que del partit, ara ja.
A disfrutar del moment, ja està.
El partit, com el veu, el partit, la final?
El partit anem a guanyar, com el veiem, anem a guanyar, ja està. Segur, no?
Jo confio prou, la veritat.
Capu i Vaca, i qui faci falta, marcarem molt.
Capu, està sent Capu.
I quina sensació teniu d'eixir a una final? Alguna vegada en la vida vau plantejar que aniria a una final del Villarreal o vos sorprèn?
No, perquè sempre està de males portes i mai s'ha de complir.
Sí, home. Alguna vegada tenia que tocar, ja.
El que està de gràcia és que
un
dia tenia que plegar i ha plegat este any. I ja està.
El any més raro i roïn.
Però... I vosaltres quants anys teniu, vosaltres?
22.
O sigui, vosaltres van néixer quan va pujar el Villarreal per primera a primera. Sí, vos ha tocat tot el millor, eh?
Sí, sí. Ah, sí, sí.
Lo bonico.
Vos ha tocat, claro, el que ens va a tots.
Bueno, l'organització, què tal? Un poc caòtic o com?
Ostres,
no complet, però bueno, bé.
Molt de lío, molt de lío, eh?
Sí, ara estaré un mitjà de la nit, però bueno.
La PCR era una loteria, no?
Sí, sí, sí.
Patina hasta el final, però bueno.
Bueno, ja... Ànim, xaval, passeu-ho bé.
Sí que li importa.
Gràcies. Que vaig a veure la cosa.
M'encanta perquè al final s'aplaudixen ells mateixos
és que,
i tot.
I això és l'altre gran contrast de lo que realment és el Villarreal, perquè la gent de l'edat del meu pare, per exemple, ha vist el Villarreal en pràcticament totes les categories i de totes les formes possibles. Però la gent de la meva edat és que pràcticament ja han vist el Villarreal guanyar-li al Barça, jugar contra el Manchester United i en pràcticament tres dies una final.
Està arribant una pregunta que me fa Javier Cruz i me diu si hi haurà possibilitat d'instal·lar una pantalla gran. Bueno, pues ha assenyalat, l'alcalde de Vila-real diu que no hi ha possibilitat de, per a seguir en directe la final. Per què? Pues perquè des del punt de vista sanitari ells ho van valorar i no els pareixia bé, però a més, i la més gran de totes, és que els drets televisius del partit són propietat d'una cadena privada, la qual cosa impedís la realització d'aquesta emissió de la final en obert per a tota la ciutat. Per tant, Javier,
és l'altra que vaig a pegar una raja bona, perquè en Anglaterra el partit és gratis.
I però així no és,
així tens que passar per Caixa Pavorel.
Però estem parlant, però així l'Ajuntament de Vila-real no té res a veure.
No, no, vull dir, el canal que retransmitís el partit...
És una cadena privada.
És una cadena privada, però en Anglaterra també és una cadena privada i el deixen vore per a tot el món i així tens que pagar per vore'l.
Hauran arribat a un acord, suposo que en el govern que hi ha en aquest moment o que pot disposar o que a lo millor arribarà a un acord en la cadena per a poder sufragar el gasto ell. En este cas no se podia, no sé si podria haver arribat a un acord econòmic, però que l'Ajuntament de Vila-real, per problemes, per la situació sanitària que hi ha, no volien tampoc, perquè tenen por a aquestes efusivitats. Però parlant del vídeo que havíem vist antes, Maria, de lo de la PCR que parlaven estos chicuelos,
sí.
Que els interessava molt, Javi fa 13 hores escrivia en el seu Twitter: veig que hi ha gent preocupada per les PCR. Si vols val, a mi me solien arribar entre les 3 i les 4 del matí al correu electrònic. Tranquil·litat, que en el telèfon val. És dir, esta nit hi gent que no ha dormit.
Clar, pobrets, és que si tens que esperar perquè no t'arriba la PCR, quin disgust, Susana.
És que, de fet, jo tinc una persona de Onda que a les pràcticament 12 de la nit encara estava preguntant-me que quan, si sabia jo com, què podia fer per a que sapiguera ell els resultats.
Clar. No, si de totes formes, jo sóc de quan me'n vaig de viatge, la nit abans quasi no dorc. O sigui, imagina si no tinguera el resultat de la prova PCR. És que no dormiria, Susana, és que no podria fer-ho.
I també l'embajada d'Espanya en Polònia, el dia 26 tindrà lloc la final d'Europa, això és el que posa, d'Europa League entre el Villarreal Club de Futbol i el MU de Gansk. L'ambaixada d'Espanya ha reforçat els seus serveis consulars en la ciutat per atendre qualsevol necessitat que poguera sorgir. I el telèfon d'emergències és el 0048 605 673 125. És a dir, n'hi ha un telèfon d'emergència. Senyores, per als que se n'hagin anat, per als que se queden, si n'hi ha algun problema, si se queda algú baix de l'autobús, en l'ambaixada espanyola en Polònia està pendent de tot allò que necessiten, val? Per a més informació.
Continuem, Susana, si et pareix bé, amb més vídeos que ens ha enviat Javi Mata des de l'aeroport. Bé, ja coneixen vostès tots a Josep Ramos, que ell és secretari de Fundació de Caixa Rural Vila-real, i anem a escoltar perquè va acompanyat amb dues companys.
No, de la Caixa Rural també del viatge, o almenys Josep, què tal? Estou preparats o què?
Home, la tenim preparats, però els que tenen que estar preparats no som nosaltres. Nosaltres anem
a guanyar en tot el que faci falta.
A guanyar.
A guanyar o el que siga. Però...
Podem guanyar?
Jo crec que sí, no?
Però anem a guanyar. Venim per això, venim per això.
Veig cara de susto als tres.
No, això és la mascareta, que no se veu.
Jo crec que sí. Ja vam a dependre de l'Iso de Liverpool, allà ens van pegar una galta, ara anem a tornar-la. Sí. Vam pegar a l'Arsenal, ara tornem a fer.
Sort, passeu bé i disfruteu.
Igualment.
Sí, ens ha agradat moltíssim aquest vídeo, no?
És dir, voleu allò de que quan una persona ocupa un càrrec de moltíssima responsabilitat, no t'imagines que al final en esta afició responga d'esta manera? És dir, anem a tornar-li la galta
directament, no?
Que bo, que bo,
sí.
Que bo. I després, el que li han preguntat al principi, que és que m'ha fet molta gràcia quan li han preguntat: esteu preparats? Diu: no, si és que han d'estar preparats són ells. També ha estat molt bona aquesta reflexió.
No? Ho estan.
A mi m'ha agradat lo de teniu cara de susto. Diu: no, això és la mascareta, no? Que no es visibilitza bé lo de la cara de susto que portem o no portem, no, Susana?
Donat compte que ahir, ja en la tertúlia per les plaques, vaig estar sentint-la, val? Hi havia un dels tertulians, que crec que és Pepe el que ho va dir, que ens deia que ell se sent un dels 300 i que els veïns li diu: teniu que portar-vos la copa, teniu que portar-vos el títol. I ell diu, i claro, jo dic: com me torne jo a casa sense títol? O no?
Clar,
demà donaré més pronòstics, però ja jo el tinc molt clar, anem a guanyar,
I clar, n'hi ha un moment en què Néstor diu, un dels tertulians també diu, Néstor, home, jo la veritat és que hem de pensar que mos alçarem el dia següent, perquè claro, ell ja ha contat la idea de veure-mos afonats. Que jo no sé per què ho diuen, perquè els aficionats al Villarreal Club de Futbol no s'afonen mai. Podem tindre un disgust momentani. Que, i, però disfrutem-nos, i claro, va dir Javi, a veure, disfrutem per lo menos hasta que arribem.
A veure, jo des del dia 6 de maig hasta ara, vos ho dic en serio, me pareix que és el millor mes de maig de la història,
Pues
és que
clar,
cada dia que passa és com un dia històric ja per a la nostra vida.
Pues clar, és ahí el que tenim que... Bueno, també em pregunten...
Sí, Anna, del president.
Claro, però, clar, a veure, és una pregunta entre maliciosa i envejoseta, no? És, no tindria que guardar més dies d'aïllament?
No, ja complir els dies com tots.
I si a més està vacunat i tot i ha passat i no fa mal a ningú.
Per cert, que parlaves de Néstor i farà un gran homenatge al club i al poble.
Sí, perquè porta una bandera.
Sí, una bandera al mig de l'escut del Villarreal. A una part, Robin, que és un aficionat del Villarreal, que malauradament va faltar este any, que haguera anat segur perquè Robin anava a tots els partits del Villarreal fora de casa, i a l'altra part està Sant Pasqual. Clar, n'hi ha un problema. La UEFA, en teoria, no deixa exhibir sants o algo religiós en un estadi, però, a veure, crec que li la deixaran entrar.
Maria, t'explique ahir la tertúlia, ¿vale? La contestació.
És que me fa molta gràcia. Voreu,
però...
A veure. Imagina't que no juguen en un equip d'algun país un poc polèmic o estrany. Tu no pots exhibir algo en un estadi que li siga una falta de respecte a l'altre estadi.
Que ho entenc, però que enteneu que em faig a goig.
Ara és quan vas a divertir-te.
Ah, val.
Resulta que Néstor, que la porta en tota la voluntat del món, no sap si li la deixaran entregar al camp. Vale? I ahir en la tertúlia, Javi diu, trau-la, perquè devia tenir-la ja enrotllada, planxadita i tot des de la maleta, portar-se-la i almenys que la vegam, no? Ja, i que la puguem difundir. I perquè no saps si te van a deixar-te l'entrar en el camp. I entonces quan explica Javi lo dels motius religiosos i diu, i a més tu no digues res, quan te pregunte qui és a Pasqual diré que és un cosí teu. Però així, no? Entonces jo dic, clar, val, és o no és un hombre espectacle, o sigui, és dir, a mi Javi en aquell moment a fer riure molt, o sigui, jo dic, Javi, ahí anem, quan parlem també de Cárdenas, és dir, te pot caure millor o pitjor, però que tenen allò en el moment adequat per a fer riure a tot el món, però vamos, dir que Sant Pasqual és el teu cosí...
Clar que sí.
Vale. A veure, tu quan aplegues allí a Gdansk, el steward no crec que sàpiga qui és la persona que està en la bandera.
Ja, però és que me va fer gràcia per la reacció tan bona que va tindre.
Sí.
Perquè a mi me pregunten què tal, com està l'afició, i dic, nosaltres li prendrem foc al temple de Sant Pasqual. Tenim tots els ciris encesos. Sí, estan tots els ciris encesos.
Tu ja has anat, Víctor, sí, l'altra volta ja vas anar.
Vaig anar el dia d'Assadé,
el dia que tocava. Doncs si el vos país ve, continuem amb les declaracions i tots els aficionats que estan allà a l'aeroport de València, no?
Mhm.
Bueno, en este viatge viatja molta gent, però Manolo Llorca és director del Villarreal, no sé què de tapes. Per què de tapes està tu director?
Pues vaig estar en Ernesto Girona 2 anys i ara des que va entrar Fernando.
Tu te creus que estem així?
Això m'estaven preguntant fa un rato. M'ho crec perquè ho ha viscut, però fa uns anys darrere era impossible.
Quan en Ernesto Girona busqueu diners, va i les pedres pa ja quasi tallar el césped.
I camps d'entrenament que no hi havia, i tot. Mira, pues tenim una bona cantera, una ciutat esportiva dels millors del món i triomfant en Europa.
I una final, no. Tu què creus que pot passar?
Pues la final m'ho han preguntat antes, la final se té que competir. Ja, jo no penso que anem a perdre. Jo penso que anem a competir-la, tenim un gran equip. Últimament està molt bé. Per tant, el Manchester és el Manchester, nosaltres som el Villarreal.
Tu eres dels que patís, o eres dels que se l'agarra tranquil·litat?
No, jo patís. Sempre.
Saps que no us podeu estar de la caïra en cap moment en el partit? Des de la vieja escola heu d'anar al bar, de passejar un poc, de canviar de grada... Ahí va estar tot el rato dret, tot el rato de puesto.
Que t'he de llevar i aguantar.
Disfruta.
Vinga, vale, gràcies.
Doncs així tenim la declaració d'uns d'aquests aficionats que ens deia abans Víctor, no, que ells han viscut el Villarreal en totes les seues fases, no, i etapes, i com bé deia, no, aquests camps que no estaven gens bé per jugar i tot això, no?
Això és l'altre. El protocol de la final és molt paregut al d'ací el dia del Sevilla. I en teoria no pots estar durant el partit ni de peu ni caminant d'un costat a l'altre.
Ni fumar tampoc es pot,
fumar,
no?
També, que més de buc.
Clar.
No, que... em necessita en aquest moment.
O mossegar les ungles, també.
Bueno, mossegar les ungles, si no
perquè tens la, tens la mascareta ficada, clar. No pots mossegar-te les ungles.
Estan sentint-nos i Pasqual me diu que ell, per a solidaritzar-se, el que farà és estar quietet i assentaer i enviar tota l'energia positiva per a que ens porten el títol cabací. Pues moltes gràcies, Pasqual. Mm-hmm. És dir, això són coses que van la gent enviant-nos. Un altre vídeo.
No, més seguidor, senyor Rochera, se va vostè una final, eh?
Hombre, claro, probablement la primera i la última.
Home, no,
en esa, no. En la edad ya.
Hombre, no, anirà a una altra, anirem a la Supercopa, joder.
Bueno, a la Supercopa, hòstia, vale, va, claro. Que la facin més proper.
El xiquet que ja es fa dir.
Anar a acompanyar al pare.
Claro, no. Voy a acompañarme, pero si me perd. Y el otro va directo.
El otro está allí, es increíble, ¿eh? Tenemos la final, ¿eh? Realmente, hombre, la gente, cuando tú, por ejemplo, le conoces el Villarreal de siempre, es, hombre, increíble.
Es brutal. Yo me recuerdo, y siempre fallo, yo os comentaba, recuerdo cuando anàvem a la grada aquella de antes, y allí anaba en Montpare, anaba al fútbol de Montpare, y Montpare decía, pas descanse, decía, tal, anem, tal. Y pare, si alguna vez estem en primera, y me va a fotre un carxot. Y ya, no digas tonterías. I ara pleguem així.
És que, claro, realment, per l'opera Villarreal, és que no té cap possibilitat de comparar.
No cap.
Què espereu?
Què esperem? Disfrutar-ho. Disfrutar-ho perquè l'altre és un partit, teòricament ells són millors que nosaltres, poden influir tantes coses,
bueno,
i tal, però bueno, si podem anar a disfrutar,
no
veurem-nos, tal, i tal, doncs pues, l'ideal. Ara, si poguem guanyar ja seria la pera, però bueno... En principi...
Tu pues, eres metge, la gent no faig l'idiota. Que la gent no faig l'idiota.
Home, la gent han d'anar... Però bueno, ja s'ha vist que la gent pues, sense voler s'amontona. Ahí, clar, fa mesos que no mos veiem i entonces, clar, han començat ahí, abraços, besos, tal, no sé què.
Massa amor.
Ja, però és... Era precís. I imagina't-te l'amor allà. Famos més que allà, que allà serà pitjor.
Demà.
I això, però bueno, jo crec que si portem tota la mascareta, encara que allí no sigui obligatori, és fonamental.
Disfruteu, sí que és.
Bueno, a veure si guanyem, eh? Vinga.
Parlen de que allí no porta la mascareta.
No la porta ningú allí.
Inclús parlen que està la incidència més alta que així, en diferència, però Carmen m'envia un WhatsApp i me diu que no perd l'esperança de guanyar i que impossible, no hi ha res.
Dir que, clar, la final de la Supercopa l'han canviat d'Irlanda, que en teoria en agost, si la cosa va bé, se podria haver anat prou fàcil, a Turquia.
Més difícil.
Que ahí ja és un poc més complicat d'entrar.
Este home que dia que ja no jugaria ninguna més, entonces li a Javi li ha dit la Supercopa i diu, home, pues que estiga més prop, perquè hi haurà gent que no s'haurà plantejat mai viatjar, i menys en una pandèmia mundial. I donat compte si són espartanos o no, eh?
Mm-hmm, clar que sí, ho acompanyen.
També tenim el problema de que estan tots els bars i cafeteries complets.
Sí. Ah, sí, al propi Villarreal, perquè com bé ha dit Víctor, a l'ésser... que tens que pagar, diguem, per veure el partit, doncs molt han preferit anar al bar. Ja no, sol ja per la germanor,
ja
sinó
que
perquè...
Ja que tens que pagar, vas a un bar i ho veus en els amics i disfrutes
clar,
més.
Clar, perquè a lo millor per al partit en si no tens la necessitat, però com el restaurant ho té, doncs vas ahí i també fas gasto, també, no? Però és veritat que, Susana, m'agrada lo de l'exaltació de l'amor. No? Cuidava amb l'exaltació de l'amor i de l'eufòria en cert moment, i esos abraços i esos besos, que és el que poden no? reportar després una major incidència així en Villarreal, que de uno desitja ni Sant Pasqual tampoc.
En este cas, jo sé que en Villarreal serà aquesta alegria molt continguda, però jo no sé si en Polònia les medides més relaxades seran tan... continguda, eh?
Clar, si tu veus a la gent relaxada, tu al final et relaxes també, Susana. I això és el... O sigui, lo malament, no?, que ens pot passar.
Però cal dir també que no són només els 2.000 que han anat i que tenen entrar, sinó també els que no van entrar en el camí, que estan
claro,
allí.
Penseu que aniran també 2.000 del Manchester, més, jo crec que aniran molta gent del Manchester, de Polònia o de països d'alrededor, segurament s'ho podran permetre i aniran allí només per estar allí aquest dia.
Bueno, pues estic recibint un altre WhatsApp i me dona molta gràcia que, a més, és Ximo, m'està dient que així tenen, estem molt immunitzats. És dir, que no hi ha que tindre por i el que s'ha de posar en aquest moment és en el que estem bé. No anem a pensar en el que ve, sinó en el que anem a tindre.
Però és que por ninguna. Hem jugat 4 voltes contra el Manchester i les 4 hem quedat 0-0. I tenim millors plantilles, que si han vingut el Wayne Rooney, Cristiano en el Manchester, han vingut tots els gordos.
Donat compte, també em diuen que, bueno, el fet de que estiga Fernando Rocha allí és una injecció de moral i per lo tant també ell s'ha desplaçat precisament per això, perquè és també per la gent una injecció de moral portar al presi darrere, no? Saps què es sorprèn que li diguem el Tito Roig? A molta gent li sorprèn això. Però bueno,
s'ha fet i se no, mare, és famós este any.
Un altre vídeo tenim,
sí,
Maria?
Sí, acabem en l'últim, perquè recordem que això també és una excursió familiar, perquè hi han anat famílies completes.
Bueno, pues en la familia Alcácer del Villarreal, pero te dejo, ¿preparados o qué?
Hombre, preparados, por supuesto. Primera final, lo primero, disfrutar. Vamos a disfrutar y luego a ganar, pero de entrada disfrutar.
En la vida pensaba que estaría aquí en la final, sí.
Lo soñábamos, pero no.
Era como decir, algún día tendré un Mercedes, ¿sabes?
Algún día, pero lo tenemos y hay que disfrutarlo como enanos.
Sí, la verdad es que, bueno, el ambiente es ese, ¿no? A ver qué pasa.
El ambiente, como comentaba, o sea, el ambiente es disfrutar de esto, que es único, y luego a ver qué pasa, y sobre todo también tener ambición e intentar ganar el miércoles, por
sí,
supuesto.
Sí, porque vamos a, claro, y vamos a decidir a ganar, ¿no?
Hombre, ya que vamos a por todas, habrá que tener la pizca de suerte y ya está, y aprovechar nuestras oportunidades, que seguro que las tenemos.
Pasarlo bien en general, abrigaros un poco.
No sabemos, que allí llueve, no llueve, pero nos da igual, lo importante es ver la final y ganar, y traernos la copa.
Eso es.
Dona igual que ploga, que no ploga, Susana, però allí van a gaudir, està molt clar, no?
És més, esta gent dia que era d'Alcàsser, no?
No, és la família Alcàsser.
Sí, que venien de
no,
fora,
no, que,
a recolzar...
que el seu cognom és Alcàsser.
Ah, doncs jo havia entès que venien d'Alcàsser.
No.
M'acaba també d'entrar un missatge de l'alcalde de Villarreal, on m'ensenya la foto on està el president de la Diputació de Castelló. Ell està en companyia del president de la Diputació de Castelló, també en companyia del regidor d'Esports de Villarreal. Jo no el conec personalment, el president de la Diputació, no sé hasta quin punt és forofo. Conec personalment a l'alcalde de Villarreal, però i també personalment al regidor d'Esports, i si algú és forofo del Villarreal Club de Futbol és el regidor d'Esports.
Sí, la veritat és que
Serralbo porta la bandera del Villarreal Club de Futbol, jo crec que tatuà en l'alma. Uh-huh. És dir,
si recordes, en els últims Jocs Olímpics, cada volta que entrava en un pavelló, la única bandera del Villarreal que hi havia en tots els pavellons era d'ell.
Uh-huh. Cal dir que, bueno, ens solidaritzem molt en el Castelló, perquè ahir no va poder passar, i des d'esta casa ens hauria agradat moltíssim que haguem passat, haver-los tingut i haver disfrutat també del seu joc, que s'ho mereixen i també ho pateixen molt, Per lo tant, bueno, a l'altre serà, suposo, pel Castelló, que per què no? Ara disfrutem el que tenim, que és el Villarreal, que
per
està...
Però és que vagin demà Rebequeta i Chubasquero,
Tu vols dir que tindran fred?
13 graus i pluja a l'hora del partit.
És que està... Sí. Arribes tard, que la maleta ja està feta, i això ho tindries que haver dit ahir.
Els que van demà.
Ah, els que van demà.
Fer-lo de la maleta feta me fa gràcia, perquè pense, imagineu-vos, en els nervis que t'arriba la PCR i no t'arriba la PCR, i que tens que fer la maleta, i que no sé si poses, i al final arribaran en un jersey de mànega curta, un pantaló llarg, és que és allò de...
Escolta, modo guiri, que anem de viatge, modo guiri, a Polònia nosaltres, tu.
A més, no tens la sensació de quan te'n vas a un altre país, com no saps molt bé com serà allò de la temperatura, portes de tot, clar, el que no vas a gastar?
I sí.
damunt juguem contra el Manchester, que igual valen sandàlies en calcetins, o sigui, per la roba no patiu, que no...
I amb cervesa en la mà, i això s'aniran amb cervesa en la mà, tinc-lo sí, clar, no?
Sí, això és l'altre problema, també, que sense mascareta i en beguda en la mà, veurem.
Víctor, realment, avui connectareu en Javi, tu m'has dit, no sé si a les dues encara el podrem tindre.
De dos a tres el tindrem.
Perquè ell diga, Susana, connectarem, però clar, anirà en funció de quan aterre l'avió i si ell ja està disposat, si n'hi ha cobertura, si no hi ha cobertura. Però bueno, de ben segur que tindreu coses per a contar quan se comença el programa, no?
Sí, tenim alguna entrevista molt bona i que a la gent li agradarà molt perquè una d'elles és d'un jugador històric del Villarreal.
A veure, per als que està sentint-nos, que el programa és protagonistes, que també hi ha protagonistes, que jo entenc que el Villarreal és el protagonista en este moment. Un parell d'entrevistes i els jure, vos jure que tornem a parlar del Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
100% elèctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Adelántate al verano con instalaciones Irles Mi Electro Villarreal. Nos avalan 40 años de experiencia. Somos especialistas en aire acondicionado, servicio técnico Mitsubishi, venta, instalación, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Ven a instalaciones Irles Mi Electro en calle Bisbe Rocamora, 37 bajo de Villarreal. ¡Que no te pille el caloré!
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra Cotton Edge y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Y ahora tenemos con nosotros Alberto Asarta, él es diputado nacional de Vox por la provincia de Castellón. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a los oyentes también, todo el mundo. Además, un día magnífico hoy.
Tengo varios temas que me gustaría abordar con usted.
Pues vamos a ver.
Empezamos por lo más reciente y es esta manifestación en Ceuta del líder de su partido, Santiago Abascal, que dicen que había gente abucheándolo y gente celebrándolo. ¿Esto es así?
Esto no es así. Esto es una manipulación total y absoluta de los medios de comunicación. Esta mañana, además, en Espejo Público, en Antena 3, Susana Griso, en los titulares ponía enfrentamientos, fuertes enfrentamientos o algo parecido, enfrentamientos entre seguidores y detractores de Abascal en Ceuta. Bueno, pues esto es una manipulación absoluta. Las imágenes, y tengo las imágenes en vídeo, muestran cómo son todos detractores de Abascal, que están a la puerta del hotel en el cual se encuentran Abascal y su equipo, y que están al grito de Sánchez presidente y Alá Akbar y todas estas barbaridades que se dicen también, O sea, que es una manipulación flagrante de las noticias. Nosotros no tuvimos ningún enfrentamiento con nadie contrario a nosotros.
¿Sabe? Me ha llamado la atención que Pedro J. Ramírez, en su Twitter personal, dice: si Vox quiere manifestarse por las políticas del gobierno hacia Marruecos, que lo haga en Sevilla o en Madrid, pero no en Ceuta.
Porque lo dice él, ¿no? Porque lo dice él. O sea, ¿dónde está el derecho de manifestación de todos los españoles? Que ha sido conculcado concretamente por la delegación del gobierno en Ceuta. No nos dejaron hacerla porque la contramanifestación se programó a la misma hora. Y dicen que para evitar incidentes y demás. Bueno, pues eso, para evitar los incidentes, para eso está la policía y las fuerzas de seguridad. Pero no tienen por qué conculcar un derecho que tenemos todos los ciudadanos de manifestarnos. O sea, esto es, digamos, un apaño porque no quieren oír lo que tienen que oír.
En este caso, él decía que no está el horno para bollos.
Bueno, no estará para sus bollos. Pero vamos, aquí se manifiesta con autorización el que quiere. Y el que puede, si tiene autorización, evidentemente. Como no te conceden la autorización, pues no te manifiestas. Das una rueda de prensa y listo.
Dicen que la policía ha sacado declaraciones públicas, y se pueden ver, que donde argumentan que han detenido a un menor y un adulto. Estos entraron a Ceuta esta semana y, según fuentes policiales, trataban de lanzar adoquines contra la policía desde la calle Gómez Marcelo, es decir, esas dos personas que estaban en esa manifestación han sido detenidos porque intentaban lanzar adoquines.
Si lo dice la policía, será verdad. Yo he visto el vídeo de todas estas personas concentradas frente al hotel y se ve en un momento determinado como a un policía le pegan con algo en la rodilla y sale cojo perdido el hombre hacia atrás. Ese vídeo está en las redes ahora mismo, se puede ver. O sea que son siempre los mismos, son salvajes. Es decir, nosotros nos manifestamos pacíficamente, no rompemos nada, no destruimos nada, no nos metemos. Vamos a, digamos, a expresar nuestras ideas, que tenemos derecho a expresarlas, aunque no sean las del consenso progre, aunque no sean las de esa mayoría ahora mismo, de ese globalismo que quiere imponer las suyas. Nosotros vamos a expresar las nuestras, pero no hacemos daño a nadie, nunca.
En este caso eran un menor y un adulto.
Eso dicen.
Que posiblemente, o según ellos comentaban, la persona que iba a hacer un mitin, según ellos, iba a pedir que se les devolviera.
Sí, es que es lo que nosotros pedimos. O sea, ni devolución en caliente, ni en frío, ni en medio pensionista. O sea, el que entra sin autorización en nuestro territorio, en España, se devuelve inmediatamente. Eso es lo que estamos pidiendo. Y ahora mismo tenemos 800 menores que hay que repartirlos por toda España porque no caben allí, que no sabemos qué hacer con ellos. Muchos de ellos o algunos de ellos están reclamados por sus propios padres. Y habrá que hacer las averiguaciones oportunas para entregarlo, porque en esto hay que ser muy cuidadoso también.
La delegación del gobierno de la ciudad autónoma había desautorizado ese mitin de Vox para el lunes.
Ya lo he dicho anteriormente, nos lo desautorizó porque tenían miedo de que hubiera enfrentamientos con personas violentas, que nosotros no lo somos. Uh-huh. Los violentos son los otros, los antidemócratas son los otros, los fascistas son los otros. Por mucho que digan que somos nosotros, nosotros simplemente pensamos diferente. Y como pensamos diferente, pues queremos actuar y obrar de manera diferente en cuanto lleguemos. Y además es curioso porque Ceuta es un sitio, la soberanía española, donde la mayoría de las personas, en las últimas elecciones, en noviembre del 19, la mayoría votaron a Vox. Vox fue el primer partido político votado allí. Luego hay muchísimas personas en Ceuta, y cada vez hay más, que piensan como nosotros, obran como nosotros, quiero decir, actúan como nosotros y hablan también como nosotros. Y no se les da la voz. Y eso es injusto y antidemocrático.
Hoy el gobierno se reúne con los diferentes presidentes autónomos para la repartición de esos menores, que son 200 que hay en Ceuta, para dejar espacio a los que han entrado esta semana. En un principio hablaban de que eran los 200 que habían entrado, y finalmente han reconocido que son 200 que ya están en Ceuta. Sí. Y los van a repartir para dar cabida a los que han entrado en esta semana.
A los 800 que se calcula que están todavía con nosotros.
A la Comunidad Valenciana vienen 13.
Muy bien. Pues yo ni 13, ni 0, ni ninguno, ni nada de nada. Los menores, con quien tienen que estar es con sus padres. Y la misma manera que han pasado para acá, hay que ponerlos allá otra vez. Ya está, cuidándolos, evidentemente. O sea, el que haya llegado en malas condiciones, el que haya llegado lesionado, el que haya llegado medio ahogado porque no sabe nadar y se ha metido ahí y demás, pues a esos hay que curarles, hay que atenderles, y una vez que estén bien y estén en condiciones, ponerlos en manos otra vez de la policía del otro lado para que los entreguen a sus padres, que saben, deben de saber quiénes son, por lo menos.
Sí,
los hijos saben quiénes son sus padres.
Sí, pero la policía les abrió las puertas, eso, incluso le puso autobuses.
Eso lo hemos visto todos también. Entonces yo a este respecto querría decir que es una acción totalmente premeditada y planificada, es una demostración de fuerza. Mira, Susana, yo he vivido la Marcha Verde.
Por eso.
El año que yo salí teniente, en 1975, mi primer destino de todos fue el Batallón de Instrucción Paracaidista, y me asignaron al Sáhara con la tercera bandera paracaidista. Yo estoy haciendo patrulla entre Tai Negritas, en frontera, la cadena de dunas al este, el mar al oeste, y al sur la Sahia Alhambra. Y ahí pasaba una semana entera haciendo patrullas. Yo me conozco bien eso. La Marcha Verde fue una demostración de fuerza. Es decir, mira, yo no te voy a invadir con las armas, ni con guerras, ni con nada. Te voy a meter personas.
Asentamientos.
No, personas. Era una columna inmensa de personas, una detrás de otra, entrando en el Sahara. Tú ahí no puedes actuar con la fuerza, ni puedes actuar con nada. Y al final, pues te han invadido. Ya, a ver, el plan estaba todo... es muy largo de contar esta historia.
No, pero sintetizando
es lo mismo que la Marcha Verde. Ahora te demuestro que si yo quiero te invado con 5.000, 8.000, 10.000 personas así en un día, y te paralizo tu vida completamente en Ceuta y Melilla, y te paralizo además a las personas, porque las personas tienen miedo. Es que entre esos puede haber mucha gente, muchas personas que sean terroristas yihadistas. El otro día en el Congreso lo expliqué bien claro. Cuando hay que tomar contramedidas, que Europa ya lo ha dicho, que se pueden utilizar contramedidas. En el mes de septiembre, creo que fue, si en la memoria no me falla, o en octubre, Mali liberó a 180 yihadistas. No sé si lo conté aquí hace unos días. Liberó a 180 yihadistas por un intercambio de prisioneros. Nosotros sabemos actualmente por la policía, todos los datos que doy son ciertos, y quiero explicarlo. Por la policía, que el 13% de la inmigración ilegal que llega a España viene de Mali. ¿No se colará alguno de esos también? Entre todos estos que vienen buscando un futuro mejor. Nosotros no estamos en contra de la inmigración. Estamos en contra de la inmigración ilegal. porque atenta y afecta a la seguridad de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, de los españoles. Y la principal responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, y no me cansaré nunca de decirlo, es la protección de sus ciudadanos. Estamos en contra de la inmigración ilegal. Y que sepan que si algún día llegamos a gobernar, todo aquel que llegue a España, que entre en España, sin los requisitos necesarios para entrar en España, será devuelto y no obtendrá en la vida autorización para vivir en España. Y es así como hay que actuar, porque si no, al final nos vemos invadidos. Mira, la agenda 2050 que acaba de explicar nuestro profeta Sánchez, porque ya parece un profeta también, ¿no? O sea, no sabe resolver los problemas de ahora, no tiene capacidad para resolverlo, está resolviendo ya pensando en los del 2050. Esta dice lo que es el relevo generacional, y ya piensan entre 200 y 250 mil inmigrantes cada año, lo que son 8 millones de inmigrantes de aquí al 2050 que tienen que entrar a España, porque dice que van a pagar nuestras pensiones. Pero qué mentira es esa más grande. Van a estar subvencionados como todos los demás, y al final les vamos a tener que pagar encima también los demás las pensiones, los que tenemos algo, claro, los que trabajan. Sí. Yo, finalizando este tema, y perdona a Susana porque sí, seguro que tienes muchas más preguntas, España llamó la ministra Laya, llamó a, claro, Arantxa, llamó a consultas a la embajadora de Marruecos aquí en España,
sí,
para ver qué pasaba, y la contestación no pudo ser más desvergonzada. La crisis seguirá mientras no se termine con lo que produjo la crisis, que no es otro que el líder del Frente Polisario, que se le ha cogido en España, en Logroño, para que fuera cuidado de su coronavirus. Entonces, esto es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me has hecho a mí esta afrenta, pues yo te voy a devolver con otra y te voy a meter 8.000 ciudadanos
cada marroquíes. Hecho tiene una consecuencia, dijo.
Eso dijo. Cada hecho, cualquier hecho tiene consecuencias.
Tiene una consecuencia. Por...
Pero luego fue llamada a Marruecos, y ahora está en Marruecos. Dice que no va a venir, sí, efectivamente, que no va a venir mientras dure la crisis, o sea, dure la causa que produjo la crisis. O sea, esto es un chantaje. Es que esto no se ha visto nunca en relaciones internacionales, en relaciones diplomáticas, una cosa así. No se ha visto. Y menos entre España y Marruecos, que estamos obligados a llevarnos bien.
A llevarnos bien. La Unión Europea ha tenido que poner cartas en el asunto, claro, porque él incluso amenazaba desde Marruecos, presuntamente se nos amenazaba con el ser un coladero de yihadistas.
Ah, bueno, eso ya es el colmo de los colmos, si han dicho eso. Eso ya no lo he oído. Pero basta con que haya oído todo lo anterior y haya visto todo lo anterior. Y es que nosotros venimos diciéndolo desde hace mucho tiempo, que la inmigración sí, pero legal, autorizada, controlada, no tal y como viene ahora mismo, que es que no sabemos, estamos desbordados por todos los sitios. Las ayudas que no llegan para los ciudadanos españoles se las están dando a otros por acogerlos, que a mí me parece muy bien, que eso es humanitario. Sí, a mí me parece muy bien, pero hasta donde podamos y como podamos, hasta lo que podamos absorber. Y no todo lo que nos venga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y quiero que lo escuchen además los oyentes de Radio Villarreal. Cuando yo salgo de mi casa, cuando usted sale de su casa, cuando cualquier persona sale de su casa, ¿qué es lo que hace? ¿Cerrar la puerta o la deja abierta?
Hombre.
La cierra, ¿no?
Lógicamente, todo el mundo protegemos nuestros intereses.
¿Verdad? Y la cerramos la puerta de casa y le echamos dos vueltas a la llave. Y si tenemos tres llaves, pues mejor. Bueno, pues entonces, ¿por qué todo este buenismo, todo este globalismo pretende que la puerta de todos los españoles permanezca abierta y que entre el que le dé la gana y como le dé la gana? ¿Por qué? ¿Qué razón hay?
Solamente recibimos a las personas de buena voluntad, pero les tenemos que abrir la puerta a nosotros. Es
claro,
decir,
eso
no,
es.
No pueden entrar a su libre albedrío.
Que llamen, ¿verdad?
Que llamen
a la puerta.
Y eres una eso. Persona de buena voluntad.
Eres bueno.
Pues, adelante.
Adelante.
Mire, bueno, hay algo que también... Es actualidad porque ayer tuvimos aquí a los representantes de Agricultura. Mire, yo le voy a leer. El cítrico de Sudáfrica se paga más caro que el de la Comunidad Valenciana.
Pues es posible que al final salga más caro.
Es real.
Cuando en origen... No, si es que yo lo que diga Víctor Viciedo, lo que diga Pepe Montagut, que los escuché ayer las dos, la entrevista que le hicieron conjuntamente, no puedo estar más de acuerdo, estoy 100% de acuerdo con ellos. Es más, yo he bebido de esas fuentes... Pero es que lo he visto sobre el terreno, y como he bebido de esas fuentes y lo he visto sobre el terreno, yo inicié con una PNL, una proposición no de ley, el asunto este, que luego lo han terminado la Comisión de Agricultura y lo ha defendido mi compañero Ricardo Chamorro, y yo no puedo estar más de acuerdo. Es que al final son los grandes lobbies internacionales, las grandes empresas multinacionales dedicadas a esto, las que manejan, suben o bajan el precio. El círculo se ha cerrado. Antiguamente, estoy hablando hace 15, 20 años, o 30 años, el que quería, el europeo que quería comprar barato, pues iba a Sudáfrica, se entrevistaba con los productores y compraba barato y luego vendía aquí al precio que pudiera vender. Pero es que el círculo ya se ha cerrado. Es que esos grandes lobbies, esas grandes corporaciones, han comprado los terrenos allí, lo producen ya ellos allí, con lo cual el círculo se ha cerrado. Productor, distribuidor, consumidor. Ya lo tienen cerrado. Entonces son ellos los que lo están manejando. Y yo lo que digo es lo que dicen estos Víctor Viciedo y Pepe Montagut. Pero yo lo explico más sencillito todavía. O sea, si yo me afilio a un club, es para que el club tenga más recursos por lo que yo aporto, pero para que yo también gane algo en ese club. Si estamos en la Unión Europea, que tiene tres principios fundamentales, que es la unión de mercado, la solidaridad financiera y la preferencia de los países europeos, es para que se cumpla. No para que tengan preferencia terceros países y arruinen nuestro sector primario, concretamente la agricultura. Y en esta provincia, los cítricos y el olivar.
Pero hay países de la Unión Europea que hacen muy buen uso de los tres principios que usted acaba de decir.
Hombre, que sí, claro que lo hacen.
¿Tienen mejores dirigentes que nosotros?
No es que tengan mejores dirigentes. Que nosotros tenemos gente buena por todos los sitios, porque el español es bueno por todos los lados. Lo que tienen es unos intereses claros, una infraestructura clara y un peso específico en la Unión Europea que nosotros no tenemos.
¿Pero por qué no tenemos ese peso específico?
Pues no tenemos, ¿por qué no?
Porque somos muy ricos.
Sí, ricos en muchísimas cosas, potencialmente. Y eso es verdad, pero el español es genial, o la española, como quieras. El español en general es genial, y lo demuestra la historia. O sea, no se tienen, pues porque nos falta, primero, organización, y segundo, un empleo adecuado de los recursos.
Un empleo de los recursos.
Adecuado de los recursos, y que confíen en nosotros. Pero es que ¿quién puede confiar en nosotros con las políticas que se están llevando? Si ahora mismo con el tema de los créditos que nos va a asignar la Unión Europea, que ya nos tiene concedido los 140.000 millones y demás, pues está todo parado porque los comisarios de la Unión Europea le están diciendo: oiga, por ahí no vaya, oiga, por ahí no vaya, oiga, por ahí no vaya, vaya por aquí, vaya por aquí. Eso también nos condiciona, eso es globalismo. Eso nos va a condicionar completamente.
Sí, pero cuando alguien te dice, mire, con esto no va por la senda que queremos, y usted le explica que esa senda puede ser modificada sin salirse demasiado en función de lo que usted tiene en su casa, yo no creo que la Unión Europea lo rechace. Es decir, ¿tiene?
Eso es exactamente lo que nosotros proponemos. O sea, nosotros no estamos por, y lo voy a poner con otro ejemplo, no estamos por anular los acuerdos firmados, acuerdos comerciales, que ahora explicaré, lo han explicado ellos ayer, pero yo lo voy a explicar otra vez también. Nosotros estamos por modificar o sacar de esos acuerdos la parte que nos afecta a España, es lo que decía antes del club. Yo estoy en el club para mejorar, no para perder, si no me borro del club, y no nos interesa borrarnos del club. Nosotros no somos euroescépticos, somos euroexigentes, que es completamente diferente, y le exigimos a la Unión Europea que nos cuida a nosotros. Pues no tenemos peso suficiente como para defender nuestras ideas allí.
Pero al final es que el emisario que argumenta lo que quiere, el que lo consigue o no.
Claro, el que tiene peso.
Claro.
El que tiene peso allí, y no tenemos peso en la Unión Europea. En la Unión Europea tiene peso Alemania, tiene peso Países Bajos, Holanda, y tiene algo de peso, bastante peso Francia.
Sí, pero en este caso usted...
Italia, por ejemplo.
Le plantean... Sí,
Italia, usted, con el clorpirifos.
Sí. Ha pedido la autorización especial.
No la ha pedido.
¿Se la han concedido?
El gobierno italiano.
Claro.
El gobierno italiano se la ha concedido a los agricultores la autorización especial por dos meses.
Y lo ha peleado en la Unión Europea.
Pero en la Unión Europea dicen, yo no sé nada, yo no lo he prohibido. No lo he autorizado, que es distinto. O sea, ese producto no está autorizado. Que no quiere decir que esté prohibido. Lo han prohibido luego los países, como España. Pero los agricultores le han pedido al gobierno italiano que por un periodo de cierto tiempo, 2 meses, 3 meses, se lo autorice a utilizarlo mientras sacan otros productos que no dejen... rastro,
Sí, pero
y lo han conseguido.
Es que lo más sorprendente es que después de que nos vemos afectados por el cotonet, ayer nos llegan con no dejar madurar nuestras propias frutas para que las suyas, los propios cítrico, para que el suyo llegue antes.
Eso es lo de prohibir el etileno, claro. ¿Por qué? Si el etileno es ecológico, si es natural, si lo producen las plantas. El etileno lo único que hace es acelerar la maduración, pero no la maduración del producto, que ya está maduro por dentro, sino la coloración para que esté pronto a la venta. Es decir, la fruta temprana, que se pueda vender la fruta temprana.
Yo lo titulé como la jugada maestra del lobby de Sudáfrica.
Pues correcto, porque nos saca del mercado en octubre y en noviembre, que lo explicó muy bien ayer Pepe.
Vamos al cotonel, luego nos vamos a que no nos dejan madurar la fruta para ganarnos en tiempo y además nos ganan. Y usted presenta el proyecto no de ley y ningún partido...
Nada, todos en contra. Pero es que aquí quiero también que me dejes un minuto, sí, dime. Nada más. Yo creo que se han puesto ya de acuerdo. Esto es una especie de esa estupidez que ahora se llama cordón sanitario. Se llama así, le llaman así. Yo más que cordón sanitario diría que nos hacen el vacío completamente y no sale adelante nada que venga de Vox. Esto lo he podido comprobar yo en tres proposiciones no de ley seguidas. La primera, que no viene al cuento ahora de la agricultura, pero las quiero decir. La primera, hicimos una proposición no de ley para mejorar la inversión para el mantenimiento y el sostenimiento de los medios de las Fuerzas Armadas. Cuando llega el turno al Partido Socialista, la portavoz del Partido Socialista, sus palabras textuales fueron, se lo voy a decir clara y concisamente, no valoraremos, palabras exactas, no valoraremos ninguna iniciativa que provenga de la ultraderecha, señalándonos a nosotros y demás. De entrada, y ese fue todo su discurso. Ese fue todo su discurso. El otro día, con la proposición no de ley también de la escala única de las fuerzas para las Fuerzas Armadas, o sea, no llegamos ni siquiera a la posición en contra, al voto en contra de alguno de los partidos, porque por lo menos en el hemiciclo, si hay posición en contra, pues podemos discutir allí mismo, podemos debatir algo allí mismo. No llegamos ni a eso. Es decir, no, los únicos que nos apoyaron fueron Ciudadanos. Sale que no, ¿y qué ha pasado? Que nosotros lo único que pretendemos es mejorar la ley 39-2007, la ley 39-2007, que es la que actualmente está en vigor, mejorarla. Lo único que pretendemos es eso, mejorarla. Bueno, si no te dan tiempo, si no te dan ni siquiera la opción del voto en contra, no puedes discutir nada. Pero si es que si se hubiera aprobado, hubiera entrado en un proceso de consideración y todos los partidos políticos podrían haber aportado mejorar, quitar, poner y tal. No, es porque viene de Vox directamente. Pero es que además en esta concretamente y en la de la agricultura, el PP, que debería estar más o menos alineado con nosotros, pues nos llama populistas. Eso lo ha oído usted ayer y en los cortes. Nos llama populistas. O sea, populistas, ¿por qué? Porque nos preocupamos de los problemas de verdad de las personas. Si quiere, luego hablamos de la carrera militar, de la ley de la carrera militar. No sé si nos dará tiempo, porque vamos.
No, ya... no tenemos tiempo.
No tenemos tiempo. Pues hablaremos otro día de la ley de la carrera militar, que fue pues otra decepción también grande que sufrimos con el Partido Popular. Hablamos... Y no pedimos derogar la anterior, ¿eh? Lo que pedimos es modificarla para aquellos soldados que cumplen los 45 años no se vayan a su casa. Que no se van mal, se van con 600 y pico euros, pero se van de las Fuerzas Armadas. Y son muy pocos, porque por el camino se han ido quedando, aprovechando la ley 39-2007, se han ido quedando por el camino pues concursos, opositando a puestos públicos en las diferentes administraciones, etcétera. Y se han ido quedando, o han ido saliendo porque tienen otras cosas mejores. El que ha llegado a los 45 años es o porque no ha querido ser soldado siempre, o porque no ha podido, o porque no le han dejado, porque no tiene las cualificaciones suficientes y demás, pues no ha podido llegar. Bueno, pues a ese hombre, dejarle que siga en la carrera militar como soldado hasta su jubilación, igual que la policía o igual que la Guardia Civil. En la Guardia Civil no se van a los 45 años, los echan. En la policía tampoco, en los bomberos tampoco, no los echan. ¿Por qué el soldado sí? Yo entiendo que los soldados de primera línea tienen que ser jóvenes, y lo he defendido toda la vida, y tienen que estar en muy buena forma física. Es más, yo en mis unidades, las unidades que yo he mandado, cuando veía uno obeso, le ponía un plan específico para él y o cumplía o salía de la unidad a otra cosa. Porque tenemos que dar esa imagen y porque tienen que estar fuertes los soldados de primera línea. Pero hay muchos puestos que son de administración o logísticos que no necesitas, que al revés, el conocimiento y la experiencia valen mucho más que la juventud y la fuerza física.
Usted hablaba que no es tan alto el coste, que no hay tantos.
Al final no habrá tantos. Al final no habrá tantos porque todos no se van a quedar como soldados. Si les va a ir mucho mejor con esos 600 euros que le dan a los 45 años... Esos 600 euros no cuentan para el resto de ayudas o de pensiones o de trabajos que tenga que hacer. Son además de, por los servicios prestados en las Fuerzas Armadas durante veintitantos años.
¿Y en este caso han votado en contra?
En este caso han votado en contra todos menos Ciudadanos. Pero es que Es lo que le contaba antes del Partido Socialista con el sostenimiento y el mantenimiento. Es igual lo que propongamos. Es Vox. Y como es Vox, hay que vetarlo. Hay que poner el cordón sanitario.
Sí,
y
pero
esto
fíjese,
pasa lo mismo con la agricultura.
Cuando usted me lo estaba diciendo, y yo estaba pensando en la cantidad de gente que siempre ha visto su futuro en la carrera militar y que de golpe se va a encontrar perdida. Hay que, de alguna manera, buscarles un marco legal para que terminen con su carrera. Que yo, como ciudadana, como persona, me imagino que todo el mundo tiene derechos.
Sí, pero una cosa, quiero matizar. Esa ley no es mala, ¿eh? Esa ley es buena. Pero por el camino, todas esas ayudas que se le tienen que dar para que vayan saliendo, cursos de formación, oposiciones, reserva de plazas en cuerpos policiales, en guardias civiles y demás, no se cumplen exactamente. No salen todos los que quisieran salir, porque no pueden a lo mejor. Porque no pueden, o porque no quieren. O sea, esa ley es buena. Es buena, pero se puede mejorar. Es que no han dado ni la opción siquiera a tomarla en consideración y a discutirla. Y nosotros lo que proponemos es que, oye, a los estos chicos de entrada y chicas han firmado eso, ¿eh? O sea, que no se está haciendo ninguna injusticia con ellos, porque es lo que han firmado, su contrato es ese. Es lo que han firmado. Lo que estamos pidiendo es modificar la ley para que a partir de ahora puedan estar hasta los 56 años, que es la edad que pase a reserva normal de las Fuerzas Armadas, que sean... Igual te da que sea un cabo, que un soldado, que un cabo primero o que un general.
¿Sabe qué pasa?
O que un coronel, porque los generales tenemos un poco
que
más.
Que prestan sus servicios igual que lo presta un sanitario, un policía local, un guardia civil, un bombero. En fin, Alberto Asartá.
Que siempre nos quedamos cortos.
Pero bueno, sabe que tiene las puertas abiertas para venir a hablar de muchas cosas interesantes, además. Cosas que desconocemos, la mayoría de los ciudadanos. Espero que no tarde en volver.
Bueno, en cuanto pueda estoy otra vez por aquí. Igual la semana que viene... Puedo venir otra vez, a ver si habrá cosas de actualidad, seguramente.
Seguramente, seguro. Aquí le esperamos.
Muy bien, muchas gracias, Susana. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FEMPOBLE?
És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala Fempoble, al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Con el buen tiempo, muévete sobre dos ruedas. Esta primavera estrena tu nueva Yamaha en Con Dos Pistones. Muévete por tu ciudad o acércate a la playa en scooter. Desde 125 y con el carnet de coche. Ya disponible la gama 2021 Yamaha de gran cilindrada. Tienes que verlas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Condospistones.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
En Mauro Colección Hombre, te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Disquaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ahir dilluns el govern no plega un acord amb els agents socials per a prorrogar els ERTEs a tan sols 5 dies de que finalitzen. El govern tindrà que decidir si els amplien sense acord amb els agents socials. Però nosaltres volem parlar en este cas amb Paco Sacacia, secretari general de Comarques de Castelló de la UGT. Molt bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
La postura en este cas d'UGT?
Bueno, pues nosotros la postura que mantenemos desde FATEMS y últimamente, pues también seguimos en la misma línea, es de que certes s'han de prorrogar todo lo que sigue necesario para que todas las empresas que estén afectadas por la COVID, que suspensión de actividad total o parcial, que se puguen continuar fent ERTEs hasta que se torne a una normalidad en la que els treballadors afectats per ERTE se puguen reincorporar. Sabem de que n'hi ha moltes, així en la província de Castelló, però la immensa majoria de treballadors s'han reincorporat, però encara en queden, sobretot d'empreses que, encara que ara estem veient el sector turístic, hostaleria, restauració i demés, però que estem veient de que ara que se està una altra vegada ja incentivant el tema d'aquesta activitat, pues, bueno, pensem que el tema de la reincorporació serà prou pronta, però fins que això se produïsca, nosaltres el que estem plantejant és que se seguisquen podent aplicar ERTEs per aquesta situació.
En este cas, si no apleguen un acord i el govern s'ha forçat a no fer aquesta ampliació dels ERTEs, quin perill se corre?
Bueno, pues el perill és de que si se va a un ERTE que no sigui per aquesta situació, sinó que sigui per alguna de les altres causes contemplades, pues bueno, que a partir d'aquest moment els treballadors, el paro que ara diguem que estan percibint la prestació però no li corre el paro, pues que es començarà a córrer. I també que les bonificacions que tenen les empreses per tindre a aquesta gent en un ERTE, pues bueno, que no tindran aquestes bonificacions i per tant, pues, d'alguna manera no li serà, diguem, tan, no beneficiós, sinó no gravós. Entonces, el perill, pues, que a lo mejor se vagi a un tema de rescisió, però ojo, n'hi ha que tindre en compte que totes les empreses se produisca o no se produisca una ampliació del tema de l'ERTE, n'hi ha que tenir en compte que n'hi ha d'haver ahí un període de no, diguem, rescissions de contractes de 6 mesos. I totes aquelles empreses que no complisquen i que seguisquen l'activitat, pues tindran que, d'alguna manera, tornar totes les bonificacions que van decidir. Per tant, perill, sí, però jo espero que en un, vamos, si no avui pronte, que aplegui un acord perquè no tingui sentit quan tot el gros de lo que, diguem, s'ha pogut aconseguir en el tema dels ERTEs, que ara per algun de que si és més ampliació, menys ampliació o com afecta les empreses depenent de si està en afecta això per el Covid, pues bueno, que se'n vagi una miqueta que quede mal, no? Entonces, jo espero que apleguen a un acord perquè, diguem, vamos, seria lo lògic i no tenia sentit el contrari.
I per l'altra part, els que defensen el que no sé, amplia l'ERTE, quin argument donen per a que això no se porti a cap?
A veure, jo penso que ja se va plantejar a final de l'any passat una modificació del tema dels ERTEs, no? Perquè hi ha alguns ERTEs que se li s'aplicaven les mateixes condicions i n'hi ha altres que tenien una consideració diferent, que era en funció de si eren empreses afectades directament, si eren empreses afectades parcialment o si eren empreses que això, ojo, que això s'ha de veure després, no? De que se sap que hi ha moltes empreses que sense tindre res que veure en el que era el Covid, pues bueno, van aplicar un ERTE per esta causa, per atendre i ses ventalles i ses bonificacions. Entonces, lo que argumentaen era de que les empreses, en funció també del tema del número de treballadors, del tema de l'afectació i d'aquest, de que les millores, les bonificacions, se modificaven. I després, que això, pues, imagina que haurà estat ahí el problema, de que, bueno, que n'hi ha empreses que, d'alguna manera, és igual que estiguen en ERTE, que no estiguen en ERTE, que aquestes empreses no van, desgraciadament, pues, no van a poder eixir, aniran a un tancament i bueno, pues ahí no ampliar els ERTEs per a les empreses que no tenen possibilitat de salvació de futur. Entonces, jo pense que el tema haurà anat pel tema de aquilatar a veure este tipus d'ERTE en quines empreses són les que pot continuar produint-se.
En este cas, jo pense que ahí sí que se pot arribar a un acuerdo, a inspeccionar totes les empreses que realment sí que podran eixir o no podran eixir. Per lo tant, allò de que els agents socials s'han alçat de la taula i no n'hi ha negociació, quasi que ja no ho veig o no ho sé. Tu com ho veus, Paco? Jo sí pense que aproximaran postures, no?
Ah, bueno, jo penso que sí, perquè ja dic, és una cosa que afecta encara a molta gent, uh-huh. I per tant no se pot, diguem, bueno, pues, a veure, si no n'hi ha acord en un moment i no n'hi ha possibilitat d'eixir, pues lògicament no se pot continuar en una taula on un diu una cosa i l'altre diu l'altra totalment i no n'hi ha no n'hi ha en aquest moment ningú tipus, però imagina pues que bueno, el govern del seu costat i les agències socials per l'altre, i mirant a veure si se pot aplicar algun tipus d'acord, no? Jo pense que sí, jo estic convençut de que al final serà un acord, perquè el pitjor dels casos seria que si no hi ha acord s'apliqui l'ERTE pur i dur, i ja està, perquè jo estic convençut de que si una empresa no pot encara assumir tot el volum de treballadors que tingui en ERTE, pues lògicament no ho farà, estigui fet el tema d'aquest tipus d'ERTE o no estigui fet, no ho farà. L'únic que passa és que li costarà alguna més el tema de les cotitzacions dels treballadors i que els treballadors pues, començaran a comptar-li el paro a partir d'aquest moment en què no s'apliqui. Però jo penso que nosaltres som partidaris d'ampliar-lo i seguirem en aquesta línia i a veure per la part del govern pues que és el que contesten. Que n'hi haurà que mirar a un millor més en lupa quines són les empreses que realment se'ls pot aplicar aquest tipus d'ERTEs perquè sí que està relacionat directament, pues n'hi haurà que fer-lo. Jo penso que està a fer i, ojo, que com n'hi haver tantes, alguna s'haurà colat. Però bé, la immensa majoria, tant en Brasil, la província de Castelló, la immensa majoria són del sector servei, del sector turístic, del sector hosteleria, i hotels i demés, agències de viatges. Bueno, pues esta gent que ara s'està movent esta activitat, este sector, pues imagineu que és el que he dit antes, de que se reintegrarà la majoria de treballadors i si queda alguna, pues alguna empresa que és igual, que s'aplique, que no s'aplique, és perquè, per lo que sigui, pues no ha pogut resistir el cop, però el resto de les empreses que estan dins d'aquest sector, jo pensé que se li ha d'aplicar perquè estem en maig, en juny, la campanya turística si ja es comença en la província de Castelló. Jo pensé que era qüestió de temps.
En cas de que no arribaren a un acord, UGT pressionaria al govern per a que prenguera ell la decisió de conservar els ERTEs?
Però nosaltres, evidentment, és el que hem plantejat i és el que anem a seguir mantenint, de que s'apliquen els ERTEs durant tot el temps necessari. Per tant, hasta que s'aplique a una solució o si no s'aplica una solució, nosaltres seguirem reivindicant el manteniment de certes per Covid a totes les empreses afectades, per supost.
Paco Sacacia, secretari general de Comarques de Castelló, moltes gràcies per aquesta aclaració, molt bon dia.
De res, Susana, bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és: soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem acostumats a les altures. I seguirem fins al cel al Villarreal Club de Futbol. El 26 de maig en Polònia, els nostres herois lluitaran contra la tirania. David contra Goliat. El submarino amarillo contra los diablos rojos del Manchester United. És el nostre moment. Sant Pasqual, ajuda-mos en la final. Endavant, Villarreal. Fes-me cas. Te ho diu Grúas Tomás.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ens arriba una nota de premsa de l'Ajuntament de Villarreal on ens indica que Villarreal reforçarà els seus efectius policials durant la final de l'Europa League per a garantir la seguretat en cas de celebracions espontànies per la victòria del Villarreal Club de Futbol. L'alcalde ha presidit la reunió, la va presidir precisament ahir per la vesprada, de coordinació entre policia local i policia nacional per a definir un dispositiu especial de cara a l'eixida dels aficionats i la nit del partit i, a més, el dia de retorn de l'equip. En esta reunió també es trobava la primera tenent d'alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez. Per a qui ens ho conte de primera mà, la tenim nosaltres i ens farà saber a on més han tingut que treballar estos punts i aquestes àrees dins de la ciutat de Villarreal. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Dies complicats o almenys per a tindre molt les idees ben coordinades per a que tot isca bé, no?
Pues bé, sí, la veritat que bueno, complicat en, claro, en certa manera, ja que bueno, Villarreal està celebrant, diguem, un fet històric, és la primera vegada que estem en una final i aleshores de l'Europa League, aleshores és de veres que ens preocupa, no? Que en el cas de que guanyem, i ojalà que siga així, el moviment que puga haver d'aficionats i que puguin anar a celebrar-lo en la nostra ciutat. Encara que ens quedem en una bona experiència, no?, que vam tindre quan ja es van classificar per a la final, ahir n'hi havia toque de queda a les 10 de la nit, i aquesta nit no vam tindre cap denúncia perquè cap ciutadà o ciutadana se poguera, s'haguera pues saltate a que esto que queda. Aleshores es quedem en esa bona experiència i tenim pues bueno, un pensament positiu de que aquesta nit, en el cas de que guanyem, i ojalà siga així, no passe res, no? La gent siga responsable, les persones siguen responsables i evidentment complisquen en la normativa. També juguem en una altra situació sanitària, en una altra situació de restriccions, n'hi ha un toque de queda a la una del matí i una situació sanitària millor. Aleshores el que van plantejar ahir en aquesta reunió era sobretot diguem, reforçar els operatius, sobretot del torn de la nit, perquè el partit pot ser que acabi al voltant de les 11, és quan ahir es podria crear algun problemeta d'aglomeració, sobretot en dos zones de Vila-real, en la plaça Major i la plaça de l'Estadi de la Ceràmica, que és en les zones on els aficionats i pues, les persones, ciutadans i ciutadanes són, poden acudir a celebrar-lo. Mm. Aleshores, pensem que sí que és un fet en el que no ens hem trobat mai, en que el Villarreal estigui en una final així, i també pues, bueno, juntament amb una situació sanitària complicada. Però, evidentment, coordinant-nos tots els cossos de seguretat, que de fet agraïm, com sempre, la col·laboració de Policia Nacional, Policia Nacional i Policia Local, tindran uns efectius extres per a poder vigilar qualsevol persona pues, faça pues, el que no ha de fer, no? Saltar-se la normativa.
Mm. En este sentido, hi ha un 30% de reforç, més de lo habitual, no?
Sí, sí. Evidentment, era un sobretot, ese horari era el que més ens preocupava. El sobretot el de la nit, no? Que és quan acabava el que és la, pues, bueno, la final, mm. I és on pues, la gent, en la emoció, poguera pues, això, i sortir al carrer. I bueno, evidentment, aquestes actituds espontànies des de policia, pues, se podria fer el que se podria fer, però evidentment se controlarà. Que no, pues bueno, que la gent no s'esplaye massa i que deixe de costat les mesures que avui per avui estan encara en vigor.
Per a la gent que parlava de tindre aquesta pantalla gegant en la plaça, cal recordar que és una retransmissió privada, és a dir, no es pot fer un acte públic, no?
No, de fet, ahir ho van plantejar molta gent i tal, que si l'Ajuntament ho ficava, que és el Villarreal. Ara no és el moment de ficar pantalles, de convidar a fer actes en el que n'hi ha una aglomeració de persones sense control, perquè evidentment s'han fet concerts i la veritat que han funcionat de meravella, però no és el mateix el número de persones que podrien acudir a una pantalla gegant que un concert que en el que està totalment acotat. I a més, encara que estigui acotat en una pantalla, el pues la eufòria de les persones és molt difícil controlar quan hi ha moltíssima gent en un mateix lloc. Aleshores, per seguretat i per la salut de totes i tots, perquè és el que ha de prioritzar ara, és el per això se va decidir no fer cap acte que poguera durar aglomeracions. De fet, és que seria una falta, jo crec, que de responsabilitat per part de l'Ajuntament de Vila-real, i això, evidentment, no volem. Tenim de cada un pot anar a un puesto públic, com a restaurants que n'hi ha pantalles, o les seves cases, sempre reunint-se d'acord a les mesures que n'hi ha de restriccions, que són 10 persones per taula o 10 persones en un lloc privat també, en una ubicació privada. Evidentment, això també ho hem de tenir en compte, que no ens podem ajuntar en una vivenda 30 persones.
Mm. Sí, jo li comentava lo de la pantalla gegant, perquè donat que és una cadena privada, no es pot fer d'aixes maneres que es demandaven en este moment per part de la ciutadania, és a dir, es dreixen d'una cadena privada.
Claro, ahí també.
És el que desconeix el públic i pensava que la plaça Major, al ser un puesto obert o triar algun puesto obert en la ciutat de Vila-real, saberà posar la pantalla. Però és que tenim l'impediment afegit de que és una emissió privada. No se pot fer per un públic massiu.
Sí,
això és algo que tenen que tindre en compte.
També juga, claro. També juga això, però nosaltres encara així es vam centrar més en el que és pues bueno, la situació sanitària, que és la primordial. Després d'això, pues bueno, que evidentment tema de que és una cadena privada i n'hi ha uns drets i de més que, claro, a nivell massiu, evidentment, claro, que ser pues en bars, restaurants, que n'hi ha un aforament, uh-huh, i de més, evidentment, això també juga, però ens vam centrar inclús abans de plantejar aquesta qüestió, nosaltres ja vam plantejar que, degut a la situació sanitària, no ens plantejàvem fer cap acte que poguera donar a que se pogueren ocasionar problemes.
Uh-huh. Sí que tindrà que tindre molta cura en els bars i restaurants on sí que l'eufòria pot pujar, perquè recordem que el toc de queda ja no és el que teníem.
Ja, sí. La veritat que això en això no ajuda, no? Ajudarà pues, a les persones que estiguen més tranquils, no? Que si anem a veure el partit en amics o de més, que puguem estar més tranquils, que acabi el partit a les 11, puguem fer un poquet més llarg la celebració, però evidentment la celebració sempre du pues, això, a pues, actituds més carinyoses, no? El demà abraçades, si guanyem, evidentment pues, serà complicat. Però bueno, per això la policia estarà molt atent a qualsevol pues, aglomeració o infraccions de la normativa. Evidentment no anem a ser un estat policial, no anem a estar allí vigilant, no estem ser tan escrupulosos en algunes coses, però sí que evidentment s'estarà molt vigilant per a que, però bueno, és que al final no és un capritxo, sinó que és per el bé de tots, no? No per la salut d'una persona en concret, sinó per la de totes i de tots.
Silvia Gómez, primera tenent d'alcalde i també regidora de Seguretat Ciutadana, moltes gràcies per aquesta aclaració, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama, solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora, Aquí empieza tu futuro.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros, con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
I cap no, també avui no podia faltar Fernando Peris. Saben que ell és el soci fundador de la casa. Molt bon dia, Fernando.
Molt bon dia, molt bon dia.
Soci a la casa. Socio Fernando Peris i abonat número 6, no?
Abonat número 6 del Villarreal, sí. De Villarreal.
Demà viatjaràs?
Per supost. Estarem en Dancs i claro, animar i esperar que la Copa vinga cap a casa.
Víctor, vosaltres vos quedeu, tu demà te quedaràs, Fernando demà viatjarà, però avui Javi encara no ha aterrat.
No, encara estan en l'avió, camí de Gdansk, i encara falta una miqueta per a que pleguen.
Per lo tant, ell ens ha enviat vídeos, durant tot el matí n'han anat posant, Maria, que l'hem tingut al control, tot el rato descarregant vídeos que arribaven, de gent molt representativa d'ací de la societat.
Sí, el tenen penjades a les nostres xarxes socials de Facebook, tenen tots els vídeos per poder gaudir-los, alguns que ens ha quedat fora per culpa del temps, ja saps que el temps mana així a la ràdio, no?
Però com ara es donarem el relevo, el relleu que es diu, no, als nostres companys, uh-huh. Tant Víctor Manuel Rubio Poveda com Fernando Peris, per a que ells reprenguen este programa d'esports que sempre capitaneja Javi Mata, però com el tenim en tierra de nadie en este moment, no?
Sí, ara.
Així es diu, no?
Sí, sí. El espacio aéreo
en Alemania, si
de Deutschland o de Propede
o per Varsovia, per ahí estarà ja.
Tots dos vos deixem així al front. És un dia de molta responsabilitat, Fernando.
Sí, és un dia responsabilitat i bonico, és un dia bonico perquè és la vespre de la festa a la vespre,
Per lo tant, Maria, com nosaltres ja hem acabat, es deixem Jo crec que dos persones que ens poden donar bones lliçons de futbol, eh?
Jo crec que sí, no? Els aficionats deurien quedar-se tots.
Per lo que fa a nosaltres, protagonistes, els deixem en bones mans, però nosaltres tornem demà a les 12, seguint disfrutant i gaudint de tots aquells vídeos de tota la gent representativa del Villarreal Club de Futbol. Fins demà, Maria.
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
El Ayuntamiento de Honda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Honda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.honda.es y disfruta de tu bono de escuela.